Ja és migdia i, claro, molta gent estarà encara comprant així al mercat del centre, comprant la verdura, la fruta per acompanyar i fer tota classe d'aliments tradicionals del nostre municipi. I avui, què millor que Santi Cortés, que el tenim així. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
Que n'hi ha que recordar que regidor de Normalització Lingüística i Arxiu Municipal, que això de l'Arxiu Municipal segurament... Jo que te conec, eres una miqueta curiós i tal, segur que hauràs trobat algun llibre de recetes de l'any de Maria Castanyeta, eh? I voldràs ficar-nos així al dia de coses tradicionals que avui en dia, ve de manera oral o ve per tradició familiar, mares a fills, pues, ha arribat fins als nostres temps.
Sí, concretament és un llibre que es diu La cuina a Vila-real i que la signatura és curiosa, si la veieu, perquè va signat per l'Associació de Mestresses de Casa de Vila-real. I a la cuina de Vila-real, doncs, evidentment, vas trobar les típiques receptes nadalenques, de la qual l'estrella, jo crec que és l'estrella que més brilla, és la típica paella amb pilotes. I, a més, n'hi ha la recepta de les pilotes, que és una recepta molt curiosa, perquè jo, la meva família, la meva àvia, que en pau descanse, la va deixar escrita en un trosset de cartró, perquè jo d'insistir-li, perquè... Perquè l'insistim, perquè sempre la feia la mateixa persona, és a dir, la feia la matriarca, per a que ens entenguem. Aleshores, en un moment així, no sé, de parlar en la taula i aquestes coses, Matia li va dir, però ensenyamos la recepta, i la va apuntar, i t'he de dir que és calcada a la que les mestresses de casa en este llibre publicaven. No sé si donar-la, perquè jo crec que se la sabrà tot vila-realenc de pro. Jo crec que esta recepta és una miqueta com la Bíblia gastronòmica.
Tu dona compte que quan una cosa funciona quasi que segles, perquè això quasi que ho catalogaríem ja segurament més de dos segles tindrà fàcilment, que n'hi ha molta gent que ha vingut a les nostres terres i no deixa de ser una cosa molt autòctona i no sabrà quin és el matís important d'aquestes pilotes.
El matís important. Té dos matisos importants, perquè en primer lloc la paraula pilota, no? En valencià la gastronomia, la paraula s'utilitza per a dolç i salat. Estan les pilotes de frare, que tots coneixeu, perquè la forma és una forma de pilota, no és una croqueta, és una pilota, és redona. I està la salà, que en este cas serien les pilotes de Nadal, no? I el que diuen les mestresses de casa sí és que és una fogassa de pa de quilo, 750 grams de carn de porc picada, 100 grams de cansalà, 100 grams de pinyons, 3 ous, llet, i ahí, entre parèntesis, posen el punt, no? Que és o llet o sang de pollastre acabat de matar. A més, ho diu així, acabat de matar. És a dir, és sang crua. I això és el gran problema avui en dia per a recuperar aquesta recepta, que això no vas a una carnisseria i demanes sang crua i te la donen. Després posa canella, que és un ingredient també que jo no recordava, nou moscada, julivert i l'altre, importantíssim, així a Vila-real, herbassana. Dic així a Vila-real perquè sembla ser que en altres pobles del voltant també es feien les pilotes i aquests dos ingredients, la sang i l'herbassana, jo crec que són els més peculiars de Vila-real. La sang, clar, este sabor de Nadal ha anat a menys perquè les carnisseries, que jo sàpia, que ho estic preguntant, de normal no venen sang crua. Suposo que sang tratada i això sí que se podria vendre, però això ha fet que es perga una miqueta este toc de sang. Les pilotes sense sang, que són les que, com tothom sabrà, es posen en el putxero del segon dia de Nadal, que per a Vila-real és el Nadal vist, vull dir, continua sent Nadal i totes les festes són de Nadal, no? I ses, evidentment, no poden portar sang, perquè si no el caldo es faria negre o no sé com es faria, no? No ho he intentat mai i no crec que ningú ho intente, no? però les pilotes de la paella de Nadal, quan les veus, són com negretes, perquè aquesta sang que li han ficat, que m'explicaven doncs unes senyores fa pocs dies, que era una miqueta, no és que fora tot sang, era una miqueta mullar-les ahir per a que tingueren aquest sentit. Totes aquestes paraules jo crec que són per apuntar, no?, aquest sentit de la sang, no? I és important també perquè les receptes en sang, també està la famosa, que molts la coneixeran, de la sang en ceba, que és una altra recepta de les que es fan, no? Per així, doncs, igual que la botifarra, igual que moltes altres, doncs tenen, com has dit al principi, moltíssims segles. I a banda, també s'emmarquen en el que s'anomena la cuina de reaprofitament, perquè les nostres àvies, evidentment, havien patit molta carestia en la guerra i en la postguerra, i es tractava una miqueta d'aprofitar i de reaprofitar tot. Per això, el segon dia de Nadal entenc que continuen sent pilotes. Ens comentava Txelo fora antena que moltes mares o àvies començaven a fer aquestes pilotes a Santa Caterina. I té molt de sentit, sobretot jo crec quan comencen a existir els congeladors, perquè com així el que es feia era aprofitar una fogassa de pa, normalment doncs un compra el pa del dia, però hi ha dies que tens més gana i n'hi ha dies que no tens tanta gana. I això significa que pots sobrar pa. Aleshores vas guardant el pa i quan tens, en els dies previs al dia gran de Nadal en si, que és el dia que ens reunim tota la família, doncs, evidentment, pots anar fent ja les famoses pilotes.
Jo, en lo que comenta Txelo, estic completament d'acord, perquè ma mare, que ja fa anys que va faltar, jo recordo que ne feia una quantitat considerable i l'estreno era el dia de Santa Caterina. I les altres les congelava, com tu bé has dit, i pues, en esta fecha tan senyalada com el dia de Nadal o el dia de Sant Esteve, pues, era l'estrella. I respecte a lo de la sang, jo ara ja tinc uns quants anys, tinc 22 anys, tu ja saps, no?
Clar, clar.
Però quan era molt xicotet...
Cada braç i cada cama.
Però jo recordo, sent xicotet, que encara mataven els conills i les gallines. Correcte. En casa. Entonces, diguem que esta tradició dels nostres, els nostres pares, nosaltres, els nostres fills, inclús nosaltres ja hem nascut en aquesta mòdula modificada de l'ADN, que nosaltres no som capaços. De fet, anem al supermercat, els nostres fills se creuen que les dos cuixes és el pollastre, no? No,
sí, sí,
no,
sí.
No, no relacionen l'animal.
Que no caminen i ahir i aixina.
Entonces, pot ser que a lo millor des dels anys 80-90 acaba així, i sa tradició, si no és que siga, diguem, els pobles més d'interior, que encara se conserva ese aroma antic, per dir-lo d'alguna manera,
i
correcte, la matança, això que diuen els andalusos, per exemple, que ho veuen com una cosa normal i com una tradició familiar, nosaltres en aquestes terres com que ja ho han perdut, i també directament han perdut aquesta recepta que tu has comentat.
Ens hem fet molt urbanites, però jo que també tinc una edat, no la mateixa que tu, però tinc una també.
Tens 24 anys també.
Sí, 24 sí. Anys també. Recordé que la meva àvia, la meva besàvia, tenien conills i gallines a casa. Ahí n'hi ha un altre debat que, clar, jo preguntava, però és sang de conill o de pollastre? Perquè algunes veïnes m'asseguraven que era carn de conill, però la recepta posa carn de pollastre. Jo crec que la conclusió és clara, és del que tingueres a mà o del que anaves a matar. Suposa que si anaves a fer servir pollastre, doncs, bueno, com és Nadal, és bastant lògic, doncs la sang del pollastre. I sí que recorde el ritual... O sigui, recordo com si veig era a la meva àvia, que ficava la sang en un poalet i anava passant per ahir les pilotes. I ese ritual de ficar la sang ahir és una cosa com que feia oloreta de Nadal, no? Perquè pues, ja en l'època que jo era xiquet, doncs ja passava jo de que les mares treballaven i tal, i em quedava moltes hores amb la iaia, com suposo que passa avui en dia també, i ahir veies totes aquestes tradicions, totes aquestes receptes. No sé si vols que llitja, perquè una cosa són els ingredients i una altra el com es fa.
Sí,
i així el com es fa.
Conta molt, perquè te dic, des dels anys 40 ja s'ha incrementat aquesta població d'aquest municipi, a raïs de gent d'Andalusia, de Teruel, d'Extremadura, sí. I a millor, ells venen en la matança i això, i com que les pilotes són a xino.
Sí, doncs el que diuen així en el llibre de les mestresses de casa és el següent. El pa que haurem deixat que es fera eixut 3 o 4 dies es buida de la molla i la ratllarem per mesclar-la després amb la canella, mitjan ou, el julivert tallat finament, l'herba sana i un pessiguet de sal. Afegirem una miqueta de llet o de sang de pollastre i ho pastem procurant que no quede massa mony, és a dir, ha de quedar duret. En la paella desfarem la can salà, es pot utilitzar també mantega de porc i se sofregeixen els pinyons i la carn picada. Destriem els rovells dels ous i els afegim a la carn fregida fent una pasta. Es baten les clares i mesclant la pasta de la carn amb la de pa, es van fent pilotes que mullarem en les clares batudes i deixarem en una safata perquè vagin assecant-se una miqueta a l'aire. Estes pilotes es diuen de Nadal perquè és costum afegir-les a l'arròs d'este dia, però són també molt bones amb un caldo de carn. Ahí ho afegis jo a l'endemà, no?
Lo de caldo és per el putxero que se sol fer al dia següent.
Exacte.
O sigui, que és diguem, ese putxero depuratiu, que després deixes fartar, que mos peguen, tot, perquè sí. Tots diuen que no volen menjar poquet, però al final te dones compte que acabes embafant. Aixina que el putxero, jo soc de tradicional del putxero, jo disfruto en el putxero al dia següent. És més, m'agarra ese tasson repetitiu que dic jo que no m'agrada el buit i el disfrute.
Sí, sí, sí. Com he dit, no? És una de les coses que solem menjar a Nadal, però jo crec que segurament recordarem moltíssims més que tenim tots en la ment ara quan pensem en el Nadal, per exemple, els torrons, que evidentment han de ser de Xixona, perquè si no, no són torrons, no?
Ja, aunque ací dalt a Benlloc, als pobles d'ací dalt, que venen molt a les fires de Santa Caterina i això, sí. Diguem que moltes tenen que tirar a casa. Sí. Si mos pilla
més proper.
Com més
a casa, millor. Després les gambes, no?
Les gambes, que mos dona igual que siguin de... Bueno, anava a dir les gambes de Vinaròs, però no, són llangostins, però bueno.
Llangostins, molt
però
bé.
Però nosaltres que tenim el morro molt fi, què anem a dir?
Després també el raïm...
del vinalopó.
Exacte, del vinalopó, que s'utilitza també per a doncs, l'últim dia de l'any. Però a Vila Real, des de fa ja uns quants anys...
Sí, un regidor del bloc va ser sí, el que va instaurar... No, que me perdone, ja sé que va faltar.
Els gallets de taronja.
Els gallets de taronja.
Sí, sí.
És el que va instaurar i va agarrar en poso, eh? Ara,
sí,
mira,
jo,
ara,
ja fa molts anys que ho faig. Sí, sí.
Pues ara, pues mira, jo ja en sé una senyal al senyor alcalde. A veure si pilla un camió de taronges i l'aparca davant de l'estadi del Madrigal, ja que vol fer allí lo de el campanar simulat, projectat que va l'estadi i això, pues ese camió que repartisca una tarongeta, això sí, cada un que se pele les seues quan tenen 12 gallets, que jo crec que ja seria ese punt que li falta a lo millor, i això sí, ficar contenedors de basura per la gent una miqueta marrana.
Sí, bueno,
perquè,
alguna gent.
O per lo menos bossetes de plàstic i que se uniguen al pantaló i quan arriben a casa que ho tiren. Que...
Jo crec que ahir la màgia una miqueta és el nombre, el número 12, no? Moltes vegades sempre ho dic, que agafeu el dit gros i us conteu les falanges. 1, 2, 3, no? En total són 12 falanges, 12 apòstols, 12 tribus d'Israel, doncs 12 gallets o, 12, o el raïm el mateix,
Sí.
Vull dir. I després ja, jo per a mi, això és una miqueta com la resistència cultural al Pare Noel, per a que la gent m'entenga. Fora d'estos dies sí que es pot menjar pollastre, tito farcidi i això, però el dia de Nadal i el dia del segon dia de Nadal és per a la paella i per al putxero, no? Però els altres dies, doncs, la carn, evidentment, està molt present. Vull dir, són dies que normalment, no tots, doncs tens algun dia festiu pel mig i aleshores es presta a fer una recepta més elaborada. Havies dit a l'arxiu municipal, el que trobem són llibres de contes, inventaris domèstics, n'hi ha documentació econòmica dels segles XIII i XIX i ahir n'hi ha referències de compres de carn, d'arròs, d'espècies relacionades en el Nadal. A l'arxiu també trobem fons notarials, testaments i capítols matrimonials i apareixen pensions curioses a corrals domèstics i a la cria de conills que comentàvem al principi, en aquesta vila real que enyora, no?, el seu temps rural. Evidentment, qui té un maset, doncs, qui té la sort de tindre un maset, doncs, té aquesta segur rural, i suposa que alguns doncs, tenen també gallines i tot això. Però el que diem al principi, o sigui, les nostres àvies les tenien en casa, el corral, a diferència de les cases angleses, que el jardinet està davant, el corral solia estar darrere de la casa, i ahí és on es criaven les gallines i els conills, i si tenies un trosset, doncs alimentaves les males herbes, i això doncs, es convertia en carn, no?
Que per cert, ara que me ve al cap, jo crec que ara això ja té que estar prohibit 100%, ja no pots collir, ja no se pot criar gallines per a ús... si no recorde mal, no feia molt, llegia jo en premsa, que igual és una fake news, també te dic, però... I això de que les persones podien criar conills i animals en casa per autoconsumo, ara
has de declarar, a veure, jo més o menys m'ho sé, nucli zoològic. Jo que he tingut canaris tota la vida, ho vaig mirar perquè, claro, tu poses a criar una canària i en un any, doncs, si ponen bé, dos, tres vegades, més no les dice, però si ponen molts ous, doncs perfectament treus ahí 14 canaris d'una tonga i ja sí. Superes el nucli. Vull dir, crec que n'hi ha un mínim de canaris, que no sé si seran 7 o 8, i a partir d'ahir has d'anar a l'Ajuntament a declarar el nucli zoològic. Poder-se es pot, el tema és que ara doncs, n'hi ha més papers, sí. Has de declarar-ho, després, evidentment, tot això també, diguem-ne, té un cert sentit. Per exemple, ara que hi ha hagut la grip aviar...
Correcte, és per qüestió de salubritat, és començant per ahir. El que passa que la gent... Tornem a lo que estem parlant de que comentamos de coses de fa 200, 300 anys, que era com normal, i ara la gent el primer que pensa, tu que com eres regidor, segurament diràs... Menos volen cobrar hasta petir les gallines en casa, no? Però n'hi ha que recordar a la gent que en veritat és per salubritat, per el bé d'aquestes mateixes persones que les crien i és que viuen a la seva contorna.
Sí, efectivament, no? També és veritat que l'ordenació urbana, semiurbana, rural, vull dir, canvia molt i canvia també molt respecte de tot això. Bé, no puc plantar una olivera dalt de la finca, per exemple. Aleshores, hi ha una altra paraula que se m'havia oblidat perquè sempre en comentàvem que si era correcta o no. Havíem parlat del greix, el greix que s'utilitza en esta recepta, que així li diem sachí, és el greix de porc.
Correcte.
Perquè jo relacionava en l'ensaïmada, perquè la gent ho entenga, la paraula ensaïmada ve de saïm, que és com li diuen al sachí els mallorquins. Els mallorquins, en comptes de dir sachí, diuen saïm. Ja, jo això ja, igual és una miqueta fantàstic, però de vegades no es tracta tant de dir els ingredients com de dir la història que acompanya els ingredients, no? Diuen que a Mallorca hi havia molts jueus, que així a Vila Real se solien dir judíos, probablement pel llatí, judeu. De fet, curiosament també la confraria de la sang, no?, que és la més antiga, doncs té esta secció dels romans que s'anomenen judíos, no?, també. Aleshores, en mallorquí, en el català balear, els anomenen els xuetes. I allí n'hi havia moltíssimes famílies que, diguem, tenien la sospita, perquè eren famílies converses al cristianisme, però d'origen jueu, i encara que fora capellà el fill, vull dir, encara tenien la sospita ahir. A més, n'hi ha històries molt curioses d'això, no? Aleshores es veu que els jueus eren els que feien una pasta dedicada a la caiguda de les muralles de Jericó, al voltant de la qual donaven 7 voltes, crec que és, i ses 7 voltes al final doncs Déu fa un miracle i cauen les muralles, no? I l'ensaïmada representa això en origen, aquesta és la història que jo he llegit, les voltes que donava el poble jueu al voltant de Jericó, i per això en el moment de la conversió massiva dels xuetes, per a demostrar que veritablement s'havien convertit, donat que tots sabem que els jueus i tampoc els musulmans podem menjar porc, doncs per a demostrar que s'havien convertit utilitzaven el saïm, és a dir, el greix del porc. I això fa que després es bateixi esta pasta tan boníssima, que a Vila Real també hi ha pastisseries que la fan i que l'han feta i molt bé, que és l'ensaïmada. No sé si és temps d'ensaïmada, però ja que parlàvem de sagí, jo ho vaig relacionant
aquí
tot.
Sí, no? A més, és dir la paraula concret, perquè jo recordo a ma mare que deia aquesta paraula i no sabia relacionar fins que veia aquesta forma de manteca.
Exacte.
Perquè nosaltres al final castellanitzàvem, va haver una època que per lo que sigui, castellanitzàvem.
Mantega de sardo, no?
Correcte. Entonces, però sí, té aquesta paraula autòctona i tan clara com aquesta.
Sí.
I este Santi, bueno, jo volia preguntar-te ara com a ja és que a tots que venen així es fiquen un compromís, que vols que te diga. Tu com a jo ja sé que com a regidor, com a normalització lingüística, com a persona que ve així habitualment, pues mos contes coses de Vila-real, de històries en les quals jo disfrute molt escoltant-te. Però el Santi persona, volguera saber una miqueta que Santi persona desitja a tots els vilarrealens i al món, què espera del món pel 2026?
Doncs jo el que desitge és que la gent sobretot tinga felicitat, pau. La pau és important, però la pau també ho se l'ha de treballar. Ara que estem moltes vegades en els dinars o parts de Nadal, que moltes persones acaben discutint, no? Que pensen en l'objectiu d'un dinar familiar, quin és? Retrobar-se, estar contents, feliços. Moltes vegades jo penso també en el ple, que també acabem renyint moltes vegades, no? Però també és com tornar als orígens, no? I aquestes festes jo crec que ens han de fer pensar en això. L'objectiu d'una sessió plenària quin és? Doncs solucionar els problemes que puga tindre el poble o fer coses per a que el poble avance, millore, que la seva economia funcione, que la gent tinga treball, salut, totes aquestes coses, no? Sempre diem treball, salut i diners, però la principal, la salut, no? Perquè si no tens salut, la resta no valen per a res. Doncs això, sobretot que tots tinguen molta salut i en el cas que no la tinguen, doncs que intenten dins de la seva situació ser feliços i fer feliços als altres. No sé, almenys això és el que jo intento tots els dies.
I, no sé, m'ha pegat la bola, no? Perquè tots els anys, com sempre, ens fiquen el cuento de Charles Dickens, no? El cuento de la Navidad, no? Que, si recordes molt, és un home huraño i tal, se li apareixen quan era xicotet, quan vivia l'actual i el futur, no? Jo, a Santi Cortés persona, quan va néixer, vas decidir estudiar... Has exercit alguna vegada el que has estudiat?
Jo el que vaig decidir, bueno, no quan vaig néixer, però al poc ho he contat així moltes vegades i ja ho sap tot el poble. Aleshores, jo vaig estar en un seminari, com bé sabrà molta gent, i serà el meu objectiu ser retor, però no mai ho he negat i mai ho he amagat. Després, jo quan estava al seminari, un amic del seminari i jo, he de dir que el meu amic sí que és especialista en això, no vaig a dir el nom, se va especialitzar en la llengua de Nostre Senyor, el arameu. Doncs a ell i a mi ens agradaven molt les llengües, i com ara, a mi m'agradava molt el llatí, però volia estudiar alguna llengua semítica, i sí, jo, no ho sé, jo dic, doncs hebreu, no?, que és la llengua de l'Antic Testament. I sempre estava en ixa cosa en el cap, jo dic, quan acabaré teologia me n'aniré, realment t'envien a Roma i allí doncs solies estudiar aquestes llengües i especialitzat en alguna. El meu amic ho va fer, se'n va anar, va estudiar hebreu, que és, diguem-ne, la que normalment estudies més, i després es va especialitzar en arameu. I si voleu un dia pues el porto i tot, perquè encara tinc amistat en ell. I aleshores, per aquesta afició de les llengües, quan vaig decidir que allò de ser retor no era el meu, doncs vaig dir, doncs em dedicaré a les llengües igualment. Me vaig picar en traducció, després ja vaig fer ahí girs professionals i tal, i vaig acabar traient les oposicions de professor de valencià. I s'ha sigut, vull dir, jo sempre ho dic, des dels 23 anys, soc professor, he fet alguna pausa, que he treballat una miqueta en el món de la ceràmica, però sempre, el que, sempre tornes al que tu, diguem-ne, tens la teua vocació.
I passar d'aquesta vocació de recaptar almas, no? I voler i llevar-les totes per el bon camí a recaptar persones en la teua forma de pensar, perquè m'imagino que tu el que penses quan decidis el que t'entra i se cuc de la política, quin dia dius, ui, pues mira, jo si entre per el món de la política, crec que puc convèncer més a les persones fent el bé o fent el que jo crec que és el bé, que a lo millor la part religiosa, que a lo millor és la primera opció que havia llegit.
Suposa que té alguna cosa a veure, no? Encara que aquesta part ja no religiosa, aquesta part tan profundament religiosa, doncs ja va quedar prou enrere, la veritat. Però sí que moltes vegades he pensat en el món, en aquells paràmetres, no? Com el món és una missió. És a dir, la teva missió pot estar a l'Àfrica, a Amèrica, pot estar lluny o pot estar en el cantó de casa, no? I com dic sempre, més enllà de les diguem-ne de les teues conviccions religioses que tingues, que siguen les que siguen, ajudar al proïsme, fer el bé, jo crec que són valors que, si no són universals, qui no els tinga per universals s'hauria de fer moltes reflexions, no? Aleshores, sí que m'agraden paraules com la de servei públic, que públic ve de poble, el servei al poble, servir, no? Eixa humilitat que jo sempre pensava que té arrels cristianes, realment, no? Perquè, vull dir, qui vulga, que són textos de l'Evangeli, no? Qui vulga ser el primer que es posi a servir, no? Això eren coses que deia Nostre Senyor, qui vulga ser el primer que es fique darrere, que els últims seran els primers, no sé què, no sé quantes, tot això ho hem sentit, no? Aleshores, eixa vocació de servei, jo crec que si no la tenim ens hem de fer moltes preguntes, és que estem en política. Això no vol dir, evidentment, que no t'equivoques. Jo estic segur que m'he equivocat moltíssimes vegades. Però sí que és veritat que quan faig les coses tinc aquest pensament, o aquest és el meu objectiu. I després també és normal que cadascú pense d'una manera. Jo abans per l'antena t'ho deia, vull dir, en un poble... El nostre és una miqueta poble, perquè no ens agrada oblidar-nos d'aquesta part nostra, d'aquesta ànima nostra de Vila-real. És molt ciutat també, però moltes vegades penses, este que pensa tan diferent o és d'un partit tan diferent al meu, és cosí meu de lluny o és veí o... saps? I aleshores jo intento pensar moltes vegades en això, en l'objectiu comú. L'objectiu comú quin és? Que el poble siga millor, que el poble funcione, que els carrers estiguen bé, que els fanals funcionen, que la gent tinga treball, tot això. Però sí que moltes vegades he pensat en el món com una nova missió, per entendre's, no? Aquella ja va quedar enrere, aquella no era per a mi, per moltes coses, que això és per a un altre programa, si vols, de per què no era per a mi, però... dins del lloc on estem, siga la nostra faena, siga la política, doncs hem de fer per, doncs això, per millorar. L'altra opció seria l'opció merament egoista, és a dir, vindre a la política perquè paguen, perquè cobraràs no sé què, perquè t'agrada eixir en fotos. Clar, això, que suposa que algú la tindrà també, suposa que no la dirà així en el micro, és... com si, jo li dic moltes vegades la misèria humana. La misèria humana està ahí. Tu vas a un partit, el que siga, estic segur, i segur que n'hi ha problemes, però n'hi hauria problemes en una parròquia, segurament n'hi haurà problemes en la família, encara que vulguis molt a la teva parella, doncs algun dia discutiràs. Això és la misèria humana, que l'hem d'acceptar, però al mateix temps no hem de perdre de vista l'objectiu, el per a què estem.
Jo, perdona que t'interrumpis.
He fet un sermó, tal qual, com si fora. Ara m'he ficat la sotana i ja soc.
L'altre dia, després te contaré un secret, però ho diré fora d'antena, perquè no vull, hi ha que conservar algunes coses, no? Perquè això, al final, aquesta confidència que està entre tu i jo, jo vaig soltant perle i m'arrepentí, saps? Però bueno, l'altre dia estava a casa de Bo, així, mos va comentar que era periodista. Jo li diria el problema que tenen els periodistes, no? Que són els notaris de la informació, que la, que la seva, que aunque no estiguen de acuerdo en lo que han sentido, lo que han visto, en que per lo menos redactar o intentar asemejarse molt a la realitat, no? Cosa que avui les línies editorials de les empreses, el món del periodisme està molt malament, però tu me parlaves de la docència. Se parla molt de l'adoctrinament en els centres educatius públics. Tu adoctrines en l'aspecte, quins valors ensenyes?
Anem a veure, com a mi sempre m'agrada anar als orígens, la paraula doctrina no és una paraula roïn. La paraula doctrina ve de docte. I docte, precisament, ve d'infundir, de donar coneixement, de fer a les persones persones amb sapiència, amb coneixement. Això és adoctrinar. El que passa és que en la política sempre se malutilitza tot, s'utilitza tot per a mal, i crec que en aquest ús de la paraula adoctrinar el que més ha perdut és l'escola i la reputació que té l'escola. No n'hi ha cap problema en adoctrinar, i qui me vull entendre malament, que m'entenga malament, perquè és necessari adoctrinar. Jo suposo que el que alguns polítics malintencionadament estan fent és una referència a la religió en la qual estudiàvem doctrina, de la qual no em penedisc, vaig a dir-ho així públicament, perquè jo quan vaig fer catecisme i vaig aprendre moltes coses molt interessants per a la meva vida, i que independentment que després m'haig fet agnòstic o no, o un dia pensa una cosa i l'altra una altra, el que siga, són coneixements que per a interpretar la literatura, per a interpretar la història, doncs si no saps de religió, ho tens molt complicat. Sempre ho he pensat, i per a mi, ara ho dic així, si la religió no fos obligatòria, no és obligatòria, sí que pense que ha de ser el coneixement cultural del que ha portat la religió, perquè és que si no, jo no sé com explicar literatura. Dit això, que ja m'he tornat a enrotllar, la paraula adoctrinar l'han utilitzada fent al·lusió al que representava la religió en un sentit negatiu. Precisament d'una banda de la política, per clar, normalment aquesta paraula l'utilitzen més els de dreta, que no entenc jo on volen anar, no? Perquè, primer, desprestigis l'escola, desprestigies la religió, i per acabar utilitzes estos dos components per a desprestigiar el teu oponent polític. I hi damunt els professors, que són professionals, que jo no sé els altres, però jo me deixo la pell cada dia pensant en els estudiants, en que aprenguen, en que es milloren, i no pensant en inocular-los una ideologia concreta. Jo i tots els bons professors crec que ho fem així, jo no sé si és bo o no, però jo ho faig amb tot el carinyo, el que intentem en les classes és que la gent siga crítica, que puga comparar, que puga tindre al seu abast totes les opinions i decidir. El que sí que no és de rebut, que ho he vist, és perseguir els professors per manifestar una opinió que probablement és de la seva conclusió. Jo tinc companys que són de dretes, d'esquerres, de centre, dic companys professors, i això és natural, vull dir, cadascú ha de pensar lliurement, i per això estem en el segle XXI, hem passat ja moltes lluites, i crec que això no és de rebut assenyalar als professors per si, ai, a veure si estan ensenyant coses d'esquerres. Això ho han fet en molts països, dels governs extremistes, i això és que estic segur que no acaba bé. Hi havia una cosa que cada vegada està més denostada, que s'anomenava la llibertat de càtedra, que precisament està per això, per a protegir als professors de les persecucions polítiques. El polític no té ni idea del que és ensenyar. O sigui, si ve el conseller així a l'escola, ara perquè la que n'hi ha ara sí que és mestra, coses bones, no? Això com a mínim. Però un conseller podem ficar amb abuela, perquè clar, en política doncs és així, o un que no tinga ni idea. Què sap ell de fer classe? No sap res, el que ha de fer és gestionar bé el millor que puga i, a ser possible, no posar pals en les rodes, que prou en tenim doncs, per moltes coses, doncs, perquè la diversitat cultural cada vegada és més gran, perquè s'ha d'atendre, doncs, evidentment, i és molt més complex, perquè abans era una classe de 40 i ahir ja vos apanyareu, no? Però avui en dia hi ha unes normes, els professors han d'atendre la diversitat, si algú té DH, si algú té algun problema que li dificulte l'aprenentatge, has d'adaptar-ho, has de fer-hi ese treball, doncs, ostres, que ens ajuden o que ajuden els professors en comptes de criticar-los i posar sobre ells l'espasa esta de Damocles de adoctrineu i tonteries d'estes, que realment, tal com està l'educació avui en dia, jo crec que tant la pública com la privada, perquè les dues he fet classes i les dues n'hi ha problemes molt semblants en això, el que menys necessitem és que els polítics utilitzin l'educació per a tonteries d'estes. I ja, crec que mai he parlat de manera tan franca com vull.
És que mira, a la vegada és quan te trauen del teu rotllito particular, perquè tots els que veniu així en política veniu en la lliçó, sí, de presa, que tu no és el cas, perquè avui no venies a parlar, recordem, de la pilota de pilotes de Nadal. I ja me falta l'últim fantasma, no? Tu imagina que passes el segle i pico, no? I has fet la teua labor com a docent, perquè a la política m'imagina que arribarà un dia que ixe servei públic penses a lo millor dissalo, d'ací un any, d'ací cinc, d'ací vint, quan tu decidisques. La teua il·lusió és tornar a la docència, te plena, per ser docent té que ser vocacional, com el que és metge o és flare, per exemple.
Jo la docència no sap molta gent, no l'he deixada mai. Jo, com el 70% de regidors de l'estat espanyol, compagine la meva feina, que no he volgut mai deixar, en el meu servei públic. És veritat que en una ciutat costa més, m'imagino, que en un poble menú d'interior, on tots els regidors compaginen, perquè si no,
el que cobren no és viable,
no? La nostra ciutat és més gran i, feliçment, es pot permetre tindre regidors alliberats que es dediquen plenament a la seva ciutat, però jo, en el meu cas, donat que també treballo així a Vila-real i és molt còmode per a mi, i sí que m'han intentat fer canviar d'idea, perquè nosaltres tenim un avantatge que, per raons de servei públic, podem reduir-nos l'horari fins al màxim que vulguem. Aleshores, jo he anat jugant en això i jo la docència no l'he deixada mai. El que faria, en tot cas, és deixar la política, que evidentment la deixaré un dia quan, jo què sé, quan arribi el moment o quan em canse o quan passe el que haig de passar, doncs deixaré d'estar en política. I jo crec que això és bo, que els polítics siguin polítics, que vinguin menjats ja de casa i que no necessiten això i que ho facin purament per vocació, perquè la misèria humana doncs es manifesta en tots els àmbits, però jo crec que la política molt especialment. Aleshores, jo crec que això és molt interessant, que aquest tipus de perfil, que a mi jo sempre l'he detestat, de polític que comença en les joventuts en 16 anys, no se trau cap estudi, no té cap carrera, ni cap professió, ni res, i acaba jubilant-se ahir, jo crec que d'això ens sobren molts, i ens falten molts dels altres, dels que tinguen una professió, i de l'experiència que hagin tret, vital, laboral, el que siga, vulguen a la societat aportar el que puguen bonament, durant un temps limitat, i que no siga etern o que no siga fins a la jubilació. I això és una miqueta sempre segons la meva idea.
I acabant en el cuento de Charles Dickens, apareix l'últim, que és la teua decadència com a persona, decadència en edat, me referís, ja les persones naixem, desenvolupem i al final morim. Tu imagina un grup de gent des que has tingut amics, enemics, sí, bueno, enemics, de tota la raó, no poden caure bé a tot el món, saps el que vull dir-te? I que tingueren que entre tots decidir una frase en la qual ficar-te a tu en la làpida. Quina frase t'agradaria que te ficaren? Com t'agradaria que te recordaren? Això estem parlant en un suposat així quan tinguessin 20 anys, perquè això evolucionarà molt. Com li agradaria... D'ací, en aquests llibres de l'arxiu, quan el Santi Cortés de l'any 2400 es comença a rascar, i pues, així hi havia un regidor que portava aquest arxiu, i quan van faltar, totes aquestes persones van decidir què era.
No ho sé, jo estava pensant en alguna cita bíblica, una cosa així, i a veure si me venia alguna de l'Apocalipsi, així molt, no sé com dir, molt escatològica, no? Però realment no se m'acord res més que, jo què sé, que sigueu feliços, ja està, una cosa així. O no, pau al món.
I no t'agradaria, per exemple, que jo crec que és la més adequada. Jo, almenys perquè sóc amic teu, vas ser una bona persona?
Però això que ho fiquen els altres. Jo no t'ho definis jo, com a...
Però tu
saps
no te...
per què no te pots autodefinir?
Però tu no te definisses com a bona persona. No. Tu vas per ahí, vamos, en els valors religiosos que en el qual vas començar en el món de la docència i després vas decidir ficar la teua persona per a ensenyar valors que m'imagino que serien positius, sí. Tots i per al bé de la humanitat, per dir-ho d'alguna manera. No creus que... Jo, des de que te conec, mai he vist aquesta prepressió interessant i aquesta percepció de... No sé.
Sí, però saps què passa? Que com tu a tu mateix te coneixes i saps que això és... Bueno, i a més el cristianisme d'això ha parlat molt, de la maldat natural, no? D'això és el que... El bateig és això, és llevar-nos aquesta maldat natural i fer que tendim cap al bé, no? Aleshores, com tu per dins te coneixes i saps que a vegades... no penses tot lo bé que hauries i d'alguna manera t'estàs a tu constrenyint i t'estàs reordenant, però saps el que n'hi ha dins, doncs jo a mi no em definiria com a bona persona. Si els altres, per la meva manera d'actuar, doncs em definissin com a bona persona, doncs m'alegre perquè ho he intentat, no? Però jo a mi mateix no em podria definir com a bona persona perquè sé que tinc molts defectes i que de vegades pense coses que després em penedís d'haver-les pensat o coses així. Aleshores, que siguen els altres que em piquen això en la làpida, si volen, però jo per decisió pròpia no ho ficaria. Jo el que sí que ficaria és un bon desig, que jo crec que va molt en el temps que estem de Nadal, de pau i felicitat al món, i ja està. Sobretot pau, no? Perquè és que la gent està molt alterada. Li agrada discutir i... No? I la pau és important, perquè la pau és salut. L'estrès i totes aquestes coses no porten res bo.
És una època de pau quan el món evoluciona, sempre.
Exacte, correcte.
Pues Santi Cortés, ha sigut un plaer conèixer. Que hagis vingut, contamos un poc la història de Nadalenc, una miqueta de la teua vida privada, perquè no deixa de ser... Al ser una persona pública, mos creen que va catalogar en la foto, en el festín que apareix en els ajuntaments i a vegades hi ha una persona darrere que a vegades val la pena conèixer. Anque a tu tinc que dir que hi ha molta gent a través d'aquestes ondes ja saben més o menys de quin peu cogegas, no? Però bueno, ha sigut un plaer i que passes tu i tots els simpatitzants de Compromís, perquè al fi i al cap eres l'entitat política a la que representes, que passeu uns bons Nadals tots i que l'any que ve pues, que vingues carregat de força i que vingues seguint contant-nos aquestes històries que a mi, jo sóc el primer fan teu, tu ja ho saps.
Igualment, bon Nadal, especialment a tot l'equip de Ràdio Vila-real en este temps.